que Xavi disse. Xavi joga em Qatar, não tem interferência nenhuma, não jogava. Não sei, se queres que te diga, não sei. Xavi ha ganado tudo, mundiales, europeus, e nunca ganhou um Balão de Ouro. Algo ayer na internet, o jogador mais buscado na internet sou eu. Assim que quando algum é jogador, é treinador, quer aparecer nas portadas do periódico, falam de Chris, é normal.
Eu penso que por ser rico, por ser guapo, por ser um grande jogador, as pessoas têm envidia de mim. Não tem outra explicação.
Eu não tenho que cenar com Benzema ou Bel que venha a minha casa a cenar. Isso para mim não é o mais importante. O mais importante é dentro de campo. Isso de comiditas fora e abracitos e beijitos, isso para mim não conta para nada.
¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera?
Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. ¿No tienes?
¿Sabes por qué que no hablo? ¿Sabes? Tú eres inteligente. ¿Por qué no hablo más veces? Porque las preguntas no son buenas. Valoriza que estoy hablando hoy.
¿Cómo es realmente Cristiano Ronaldo? Qui hi ha darrere, o com és realment Cristiano Ronaldo? Per què necessita ser el millor i lluitar per ser el número 1? Per què aquesta obsessió per la pilota d'or? Com va ser el seu passat i quin pot ser el seu futur? Ho ha investigat a través d'un llibre el periodista Guillem Balaguer en el llibre Cristiano Ronaldo, la biografia. S'acaba d'editar en castellà, però a la Gran Bretanya ja fa mesos que circula i ha estat escollit llibre futbolístic del 2016. Guillem Balaguer, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut.
Bona tarda.
Es diu que ets un dels periodistes més autoritzats per parlar de Cristiano Ronaldo, però podríem dir que ara mateix la teva relació amb ell i el seu entorn no passa per un bon moment a partir, en fi, fins i tot de convertir Cristiano Ronaldo en una biografia que era l'autoritzada, des del seu punt de vista, no autoritzada. Què va passar aquí?
Què va passar? Que es va voler querellar contra mi. Vaig escriure la biografia autoritzada de Messi. Vaig treure una cosa al llibre de Messi en el que intentava explicar com és Messi i com és Cristiano quan entra en un vestuari. I segurament no va ser l'encert més gran que vaig tenir d'explicar el que fa Cristiano quan entrava al vestuari. No ara, però ho feia abans parlant del Messi. L'insultava. Ho vaig posar al llibre de Messi. Durant un any, com sembla ser el llibre Messi, no ho va llegir ningú, no es va donar ningú de compte del tema, però en el moment en què un any després un diari anglès va treure un extracte en el que explicava tot això, doncs Cristiano va decidir querellar-se, va dir que tot era mentida. No m'ha trucat mai cap advocat, però curiosament estava en el procés d'escriure un llibre junts. No sé si al final hagués estat un llibre autoritzat o no, sinó un llibre com el que he fet de Pep Guardiola, de Liverpool abans, de Messi, un llibre en el que jo intentava explicar des del meu punt de vista, amb l'experiència que he tingut amb ell i els anys del periodisme, qui era Cristiano. Bueno, doncs, lògicament, la relació es va tallar en aquell moment i la primera reacció meva va ser de descontent, de dir... Hosti, tots aquests anys d'estar amb ell, em va donar exclusives, em va explicar en detall el fitxatge del Madrid, que explico el llibre, etc. I de sobte tot trencat. Però al mateix temps em va donar la llibertat d'escriure el que penso que és Cristiano després d'haver estat a Funchal, a Madeira, de conèixer la seva família, de conèixer-la a ell. Un munt de coses que segurament, si hagués d'estar provat el llibre, segurament no haguessin sortit.
Parlaves del darrer llibre teu, que és el de Messi. Ara ens presentes aquest Cristiano Ronaldo a la biografia. Entre ells dos hi ha algun tipus de relació o no n'hi ha cap? És a dir...
No són amics, però han passat...
No són amics.
No són amics, això t'ho diran els dos, però hi ha respecte perquè jo crec que ara que han madurat els dos tenen fills, de sobte s'han adonat que el viatge que han fet fins aquí és molt semblant. Són dos crios que als 11, 12, 13 anys se'ls diu, de veritat vols ser futbolista? I ells contesten, no només volem ser futbolista, sinó els millors del món. Els dos diuen el mateix. I de sobte les seves famílies, les dues respectives, els deixen volar. Tota la família de Messi va venir a Barcelona, tota la família de Messi, en un moment en què això de venir d'Argentina a Barcelona quan tens 12 anys no era normal. En un moment donat, 6 mesos després, la meitat de la família, tots menys el pare, tornen. És el pare i Leo, que creixen junts una mica, no? Bueno, pues això és que està sol i tenir una adolescència molt diferent a l'habitual. Cristiano el mateix, imagina't, amb 12 anys, el dia que aterra a Lisboa amb una cartolina al pit, penjant del coll, dient amb el seu nom, no? I el venien a buscar dos persones de l'Sporting de Lisboa que no sabien ni qui eren. El van reconèixer, lògicament, perquè posava Cristiano Ronaldo, el van agafar de la mà i durant els propers 6 anys el van cuidar. Els seus pares el van abandonar. Per una banda, el pare, perquè era alcohòlic i no tenia cap interès ni en la carrera del seu fill ni en realitat en res, des que va tornar de la guerra a Moçambic, que no era un home gris. I la seva mare, perquè havia de cuidar de la resta de la família, el va deixar marxar. El va deixar marxar als 11 anys, 12 anys. Imagina't, no? Doncs això és una de les moltes coses que fa Cristiano Ronaldo. Jo sé que hi ha una mica encerrona al principi de l'entrevista perquè hem escoltat el pitjor Cristiano, lògicament. El Cristiano...
Bueno, és el que més... el que més... ara mateix tenim... Exacte, és el que traspassa més de la... Perquè, per això he dit després... per això deia això, no? És a dir, com és realment Cristiano Ronaldo? És a dir, què hi ha darrere de Cristiano Ronaldo? Què hi ha de la seva personalitat? Perquè el que traspassa, o el que els mitjans en aquest cas potencien, sí, són sí, aquest tipus de declaracions, no? Jo soy el mejor, jo tal...
És molt difícil que t'agradi Cristiano Ronaldo. A no ser que entenguis, per exemple, el món anglosaxon, si tu els hi preguntes qui prefereixen Cristiano o Messi, us sorprendrà, però és Cristiano amb molta diferència.
I per què?
Perquè el futbol a Anglaterra, o el món anglosaxon, es quantifica. Qui salta més? Qui és més alt? Qui és més fort? Qui marca més gols? Qui... Veuen un superhéroe i una persona físicament és molt poderosa. Això atrau molt més que aquestes coses que fa el Messi, que aquí les entenem més que s'entenen allà. Què és això que fa el Messi? Això que retrasa i juga entre línies? Què vol dir això? Això al món anglosaxon no s'acaba de veure tant. Per tant, Cristiano és l'heroi del món anglosaxon. Jo sé que aquí no, en part perquè se l'escolta més i se l'escolten aquestes coses, però en part perquè no se'l coneix. O sigui, parlo de coses que jo crec que no m'haguessin deixat publicar, com si l'hagués fet amb ells, com el fet de que als 8 anys treia el seu pare dels bars borratxo perquè el Cristiano no podia dormir sense el seu pare. I havia de dormir després a un matalàs al terra. O el fet de que el deixen marxar i de que la seva mare encara se sent culpable d'haver-lo deixat marxar als 11 o 12 anys. O que després arriba al Manchester United i fan un bullying es diu aquí també.
Sí, sí.
Un assetjament.
Un assetjament espectacular, però tothom al Manchester United, i això ell ho supera. En fi, una sèrie de coses que el fan com a persona, però jo crec que el que defineix més el per què es comporta de la manera com es comporta, i això si voleu entendre ho enteneu, si no, no, però és el fet que quan tens pares que no hi són, i els pares de Cristiano no hi són per les raons que hem dit, la mare treballant, el pare alcohòlic, bàsicament no et crees com a jove, adolescent, no et crees barreres, no saps on estan els límits. Tu tires. I quin és el teu somni? I voles. Quan tens pares així, deixa'm volar. Un pare normal, una mare normal, et diuen, vés a la universitat, vés a estudiar. Això de futbolista, deixa-t'ho anar. Com vols que et deixi anar a Lisboa amb 11 anys? No. Et marca límits. Sense tenir els pares no tens límits. Però què passa? Aleshores no acabes de definir ben bé quin és... Què has de fer en quins moments...
Què has de fer confós. I què has de dir?
I què has de dir, per exemple, no? Quan fa el bu aquest que fa quan guanya el Ballon d'Or, te'l mires i dius, això aquí no va, això aquí no encaixa. Però ell no ho veu. Quan fa allò que fa amb el...
Bueno, el gest fins i tot de quan celebra un gol.
Sí, quan celebra ell sol i s'oblida de la resta.
Exacte, no?
Que dius, el salto aquell que pega.
I puguem dir, l'he fet jo.
L'he fet jo.
O que s'emprenya amb els seus companys perquè no li passen la pilota i no marca ell. Bueno. I fins i tot a vegades porta malament que un company marqui gol i no el marqui ell.
Perquè
això ho hem vist a la televisió.
Sí, és així. I una part és això del que estem dient. Com els pares no hi eren, no hi havia límits, no hi ha límits, creixen-se límits. Per altra banda, el no haver-hi pares... Es passarà tota la vida buscant l'apreci de la gent, l'amor de la gent. Ell està jugant al futbol per nosaltres. Generalment, ell voldria que tothom l'estimés. Però hi ha una sèrie de gent, aquí uns quants, que...
Sí, vostè,
el mateix, no el puc ni veure.
Jo tampoc, veure...
El seu...
Tot i que sempre, jo, disculpa, sí. Guillem, sempre dic que depèn, o sigui, en funció de la samarreta que vesteix el jugador, te'l pots apreciar més o més. Per exemple, Luis Enrique, quan estava al Real Madrid, a veure, la colerada, jo em defineixo, o sigui, soc culer, home, feia ràbia, era un tio que et posava dels nervis.
Però va veure la llum.
Va veure la llum, i aleshores, quan va venir al Barça, doncs tothom li va riure les gràcies, no? El cas, per exemple, de Neymar, jo sempre dic, Neymar, si estigués al Madrid, doncs te'l veuries, potser el veuries amb uns ulls, i en canvi amb el Barça, doncs, potser...
No m'agrada aquí.
Tu apuntes en el llibre...
Aquest no m'agrada.
Bé...
Neymar no m'agrada tampoc.
Ah, no li agrada? Doncs miri, que fitxa pel Madrid. Que és el que és on anava a fitxar fins que, en fi, va haver-hi tota aquella història i finalment Sandro Rosell el va portar al Barça. No. Aleshores, jo el que deia de Cristiano Ronaldo és que fins i tot tu apuntes en el llibre, Cristiano Ronaldo, la biografia, que va estar a punt per fitxar pel Barça. Per tant, si hagués jugat al Barça, potser ara, aquí... la colerada el veuria amb uns altres.
Treu el potser d'aquesta frase, perquè és que si Cristiano fos del Barça, estaríem parlant d'una altra manera del Cristiano. I a Madrid parlaríem d'una altra manera del Cristiano.
Clar, perquè faria una ràbia a Madrid, Cristiano, que no, serien dos pols inversos, no?
El futbol
està fet això de... Quan va ser l'oportunitat que va tenir el Barça de fitxar-lo? En quin impàs?
Un parell d'ocasions en què el Barça va estar interessat, quan va al Manchester United, per exemple. En el moment en què fitxen el Madrid, va haver-hi 24 hores molt tenses, en què Vicente Boluda, aleshores era president del Madrid, entre Ramon Calderón i Florentino Pérez, i Vicente Boluda, que és un home de negocis i molt conegut i de prestigi i tal, es va cansar de que es digués als mitjans, als delfins de Florentino Pérez, a punt de tornar a entrar al Madrid, a punt d'haver-hi eleccions, els delfins del Florentino Pérez deien això dels 96 milions és una burrada, això és poc ètic. I ja estava tot signat, lògicament, pel Ramon Calderón 6 mesos abans. El Vicente Boluda, president aleshores, va dir, com? Poc ètic? Jo això no m'ho emporto a la tumba. Per tant, saps què? On està el contracte? El trenquem. Va trucar al Jorge Méndez i li va dir, a l'agent de Cristiano, li va dir, saps què? Trenquem el contracte i us hem de pagar 30 milions. Pues us paguem 30 milions d'indemnització, cap problema. El Méndez li va dir, vale, bueno, si creus que és això el que s'ha de fer, ho fem. Va enviar el seu advocat, l'advocat del Méndez, a Madrid per trencar el contracte de Cristiano Ronaldo. Li va dir, mira, us perdonem els 30 milions, però si voleu trencar-ho, trenquem, tranquils, tenim ofertes, o sigui, va dir el Méndez, i va confirmar en aquestes 24 hores que el Manchester City estava disposat a pagar més de 100 milions i el Barça estava disposat a pagar més de 100 milions. Quan Florentino Pérez es va adonar de la situació, va haver-hi una trucada a les 11 del vespre, en el Florentino Pérez i el Vicente Boluda van parlar i van dir... Florentino va dir, escolta, no tornem a dir això de poc ètic, no trenquis res... No és el seu galàctic, però en aquell moment entenia que no hi havia un altre jugador com ell i havia d'estar al Madrid, no podia estar al Barça. I, bueno, el Vicente Boluda va dir, ok.
I el Barça estava disposat a pagar 100 milions?
Més de 100 milions.
Més de 100 milions quan estava el Cristiano al United.
Al Manchester United, sí.
Perquè jo coneixia una altra intenció del Barça de fitxar-lo, que era quan estava l'Sporting de Lisboa,
sí,
que finalment va acabar va fitxar pel Manchester United.
Sí, però no ho van fer amb la intensitat d'un Manchester United, o inclús a Juventus, ja van haver-hi els altres equips que estaven més interessats. Però sí, va haver-hi un moment de dubte que, imagina't, no? Cristiano Ronaldo i Messi, perquè ja hi era Messi al primer equip del Barça, per suposat. Mm.
Escolta, en el llibre, com deies, fas una incursió per diferents indrets on ha estat doncs el que és el seu passat, el seu entorn. Tu has estat, per exemple, amb molta gent, tu vas estar al barri de Quinta de Falcao, a Funchal. És cert que molta gent a Madeira no vol parlar de Cristiano, que tenen una mica de respecte o de por? És a dir, tu que has estat allà intentant recollir doncs més testimonis, més impressions, més opinions de Cristiano, no... La gent té com por o té respecte?
Té por i respecte al mateix temps. Això passa, jo he viscut molts anys a Liverpool i es parla molt malament dels Beatles. Perquè van sortir i van triomfar. I dius, sí, i? No, però és que van sortir i van triomfar i no van tornar. No, ja, és que van sortir del poble i què vols? I després... poc després de sentir aquestes coses, que ho vaig sentir molt sovint, el Paul McCartney va començar una escola de música i tal, i d'art a Liverpool, i va callar la gent. Lo de Cristiano és una mica el mateix. Ah, mira, va tornar de Madeira i ja s'ha oblidat de nosaltres. No? Quan en realitat, quan hi ha hagut inundacions o problemes, ella ha posat diners, però no públicament. Ara hi ha un museu, però el museu és privat. També s'entén com un... com una mica obsè, perquè per què un museu, i per què quan és tan jove, i per què els premis, i per què els títols, i per què tant de presumir, perquè la gent té enveja en general dels que triomfen. Pues hi ha tot això, per una banda la gelosia, per l'altra tenen por, quasi més a Lisboa que a Madeira.
Però a Lisboa ja és un lloc molt més gran,
sí,
ja és
però...
una capital.
Com passa una mica aquí amb els mitjans esportius d'allà estan controlats per una mà, que és la mà de Jorge Mendes, i ningú s'hi vol ficar. Aleshores, m'han contat mil històries, de totes les que m'han explicat, només les que puc contrastar, les he inclòs, però moltes més que la gent diu, però sobretot no posis el meu nom, i sobretot no diguis que ho dic jo, i coses així, que m'ha estranyat, però en el món de futbol aquestes coses passen. Hi ha un control molt, molt gran sobre el missatge.
Míriam.
El que potser molta gent no sap, que a mi m'ha sorprès, és que amb 14 anys el van haver d'operar del cor, una arrítmia, sí. Perquè va tenir problemes amb un parell de partits. Això va arribar a estar en risc, fins i tot, la seva carrera futbolística?
No, en realitat no. És un... A mi em va passar també de crio. Una arrítmia. No té una cosa senzilla, una operació senzilla, i en cap moment va haver-hi cap perill. Però el que sí va passar és que de sobte la seva mare se'n va adonar que tenia un crio fora de casa, un crio que necessitava cuidados, i penso que va canviar una mica la mentalitat de la seva mare en respecte al seu fill, la carrera del seu fill, perquè li van dir a l'Sporting seria una pena que no continués, que continuarà i podrà continuar perquè és molt bo. I a poc, ja als 15-16 anys, la família ja va començar a girar en torn de Cristiano, als 15-16 anys, que també, d'unidor, aixecar-te al matí amb 16 anys i dir, hòstia, he de cuidar la meva família, vull ser el millor del món, estic a l'Sporting de Lisboa, però vull arribar al primer equip ja. Un munt de coses que necessites tenir una mentalitat extraordinària, com té ell. Una mentalitat que s'ha de respectar, t'agradi o no el personatge, perquè no és habitual que gent així d'aquesta edat pues, sigui capaç de triomfar sobre tots els obstacles que es troben. Mm.
De fet, dius que quan vas de l'Sporting hauria llançat la tovallola en molts moments i que l'hauria enviat cap a casa per mal comportament. L'Sporting, al Cristiano Ronaldo. Imagina't. Que vol dir que és que era una peça. Vull dir que estaven d'ell fins al capdamunt.
El Cristiano ara pot fer el que vulgui, però als 14-15 anys no podia fer el que volgués, però ho intentava. Sí, no era bon estudiant i no tenia el mateix respecte per les autoritats que s'hauria de tenir i que ara té, sobretot si les autoritats el respecten a ell primer. Mm.
Després, parlant d'aquest entorn familiar, el llibre sobresurt molt el Ronaldo familiar i solidari. Per exemple, dius que són una pinya, però està marcada per dos fets. Com deies fa un moment, això ho explicaves fa un moment, l'alcoholisme del pare, però també un altre problema familiar va ser l'addicció a les drogues del seu germà gran. Uh-huh. Això també, ell també hi s'hi ha involucrat molt, no?
Sí, jo crec que és que continua corrent, allunyant-se del que ha estat com a cri o el que ha estat el seu germà o del barri. Continua estant en aquesta carrera contínua per millorar, per ser el millor i tal, en part per evitar a mirar enrere i veure el que podia haver estat ell. Són gent... Això és una cosa que he intentat juntar, però que no ho he fet al final perquè no ho sé segur, però aquesta addicció per l'esforç, l'addicció del seu pare, l'addicció del seu germà, són coincidències alarmants, no? Perquè hi ha algú qui dirà que és una cosa genètica, jo no acabo de creure. Certament és una cosa d'educació. Hi ha molta gent que pateix de problemes de drogues. A Funchal, sí. No es creuen capaços de sortir d'una illa que és molt petita, i com ella ha sortit, no vol mirar enrere. I jo crec que és una mica també això el que els fastidia els de Funchal, no? Que ho noten, que quan torna no és un tio de Funchal que torna a Funchal, és un tio que ha triomfat que era de Funchal.
Estem parlant amb el Guillem Balaguer, que ens està presentant aquest llibre Cristiano Ronaldo, la biografia. Parles de la vida amorosa, ara hi entrarem, però abans, Ronaldo considera el Manchester United el club on ha estat millor i on s'ha sentit més ben tractat. Això també a dia d'avui, després de renovar pel Madrid i de seguir tractat tants anys al Madrid, ho continua pensant?
Però no ho pensem nosaltres del col·le, per exemple, quan anàvem al col·le, millor que, vamos, bueno, de la millor època de...
Depèn del col·le.
Bueno, també,
els que vam estar un parell o tres de col·les, en tenim un que el tenim molt ben considerat, en tenim un altre que no hi tornaríem ni regalat.
Pot ser, sí. No, està clar que el Manchester United el van cuidar. El van cuidar l'Alex Ferguson, pel que un altre pare de la seva vida, ha estat buscant pares tota la seva vida, li va dir, bueno, doncs vine aquí, et faig el meu fill, fill adoptiu. I de sobte tot el club també va començar a girar entorn a la figura de Cristiano Ronaldo. Imagina't, un tio de 8 anys que arriba, que el primer que fa és anar al gimnàs i parlar amb el tio que està al gimnàs assegut, i dius, tu qui és? Jo sóc el conditioning coach, el preparador físic. Bueno, doncs jo sóc Cristiano Ronaldo, tinc 18 anys, però vull ser el millor jugador del món i tu m'ajudaràs. I això li va dir a ell.
Això li va dir?
A ell i a tothom, al club. I al club...
I tothom... Què?
Bueno, sí, molts van riure. Altres van dir, bueno, doncs anem-hi, anem a fer camí, a veure on arribem. Però el Ryan Giggs, el Gary Neville, el Phil Neville, el Paul Scholes van dir, ¿cómo? A por él en el rondo, a por él en la... quan ens canviem, a por él quan veiem la roba que porta, a por él quan li veiem que té acné, que no té les dents bé.
Aquelles metges que portava.
Però el cas és que sí, va haver de passar per
tu expliques en el llibre que en el United també va tenir conflictes amb companys perquè en aquest cas no... O sigui, el gol el feia ell i no els hi passava la pilota, no?
Bueno, és que no era bon jugador.
Van Nils de Roy, per exemple, no?
Van Nils de Roy estava d'ell fins a la gorra.
Es van barallar, va haver una època, els va separar Rio Ferdinand i al final va guanyar la baralla, lògicament, perquè Ferguson ho va decidir, la va guanyar Cristiano. Però és que tu imagina't, el Cristiano Ronaldo, per banda, regatejant a 3 o 4, el davanter fa la carrera en el moment en què creu, ara posa la pilota. Clar. No, Cristiano tornava enrere per tornar a regatejar dos més i el davanter deia, home... I al final es van barallar, clar.
Fins i tot expliques que el portuguès va aprendre a saltar més que la mitjana dels jugadors de la NBA i que fins i tot Usain Bolt li va ensenyar com ser més veloç, no? Com fer millor les arrencades o el posicionament quan corria.
És que corre molt malament. Corre molt malament. Generalment els futbolistes corren molt malament perquè no els han corregit. I de fet ell s'ha fet a si mateix, com s'ha dit moltes vegades, des de passar les vacances corrents amb peses als turmells, a anar al gimnàs d'amagat quan està tancat amb 12 o 13 anys, obrir-lo per fer les seves coses, però no controlat. I aleshores no corria bé i a l'Usain Bolt li va ajudar. Però bueno, tot forma part de lo mateix, aquesta necessitat de continuar millorant constantment, estant a la màquina de córrer, perquè no vol parar. No vol parar per no averiguar qui és i no vol parar perquè entén que el que aconseguirà batre el món, el que aconseguirà l'amor de tot el món, és continuar marcant.
Ara que parlaves d'Usain Bolt, tu que resideixes a Gran Bretanya, vaig veure un reportatge, no aquest últim documental de l'Usain Bolt, sinó un altre, on ell deia que el seu somni era acabar jugant al Manchester United. Ara que està a les portes de retirar-se, tu veus possible a veure... O sigui, no sé què es diu al United, perquè ell és del United i vol jugar al United. I fins i tot, en fi, l'havien deixat anar algun entrenament i això. Tu, això s'ha especulat, s'ha parlat de... No sé si jugar un dia o... No sé, hi ha algun xup-xup o no?
Qui va estar entrenant al Barça? El Timberland, no?
Sí.
El dia que el Timberland debuti al Barça, Usain Bolt, debutarà al Manchester United.
Per tant, ho és la cosa. Home, potser té alguna qualitat que no hem vist d'Usain Bolt jugant.
Ràpid. Però
sense pilota.
Però imagina't si tot consisteix en això, no? De ser ràpid. Per ser futbolista són moltes coses. Necessita moltes coses, molts elements que ell no té.
Per tant, no ho
veu. Però seria bona història.
Home, això seria fantàstic. Fes el pas, no? Amb un bon extrem seria Usain Bolt.
El posem d'extrem. Sí, sí, sí,
sí. I tant, i tant. Sí, sí. Passa que llavors s'ha de veure com s'entra.
Ha de centrar bé, ha de centrar bé.
Ja, això ja ho tindria.
També dius que Cristiano dorm 10 hores al dia.
Sí, ara em penso que més.
Més hores.
Sí, els últims 2 anys s'ha trobat que el cos li ha posat límits, que ara ja no arriba a fer el que podia fer abans.
Lesions, correcte, lesions importants.
Ha tingut lesions importants, té mal, i tots els jugadors tenen mal. És una cosa que pregunteu-los quan parlem amb ells, perquè tots tenen mal. S'aixequen al matí malament, tenen... I els que tenim, per exemple... por al dolor, i el primer dia jo em retiro, vamos, però no, ells viuen amb el, amb, amb el dolor. I ell ara està passant per una època, ha passat una època molt dolenta on acaba les temporades fatal, per això ara, per exemple, no juga contra el Sevilla i comença a descansar una mica més, però descansar vol dir dormir. Dorm, és que abans acabava d'entrenar, anava a casa, nedava, feia la siesta, nedava, i ara li està posant més èmfasis al, al descans. És la seva manera, entenc, de que la carrera li continua molts anys.
Parlaves del paper d'Àlex Ferguson, que has explicat, ho expliques en el llibre, que fa el paper de pare,
però... Per cert, va ser el que va voler que fitxés pel Barça. Ferguson li va dir, oblida't del Madrid i has d'anar al Barça. Però Cristiano ho tenia molt clar.
Veus? Tenim un aliat amb Àlex Ferguson.
Perquè volia ser del Madrid des de petit. Sempre ho ha dit, no?, la seva mare, també. Que Ronaldo volia ser del Madrid des de petit.
Està contrastat, no? Aquesta informació està contrastada.
Sí, ho ha dit la mare.
La majoria de jugadors tots volen ser de l'equip que el fitxen un any més tard.
Estem parlant d'un dels, bueno, el millor club del segle XX, segons la FIFA, i d'un dels clubs més importants del Madrid.
Va, home, va. Tots us ho creieu, també.
Et veig una mica merengon, Guillem?
Sí. No sé, jo... Soc de l'Espanyol.
Ah,
sí? He estat a totes les finals de l'Espanyol, a totes. Inclús a la de Leverkusen, que em va ensenyar molt sobre la vida. La derrota de Leverkusen.
Bueno, com veus ara... Ja, mira, aprofito per fer un parèntesi, com veus aquesta nova etapa amb el nou president del... Mr. Cheng, com el veus?
Bueno, que ens porti a tots cap a on vulgui anar. Que ens porti a tots i que sigui duradera, és el que demano. I el que entenc, el que està passant a Xina, és que s'està posant molts diners al futbol per raons polítiques i esperem que aquests diners no desapareixin de sobte, perquè si desapareixen de sobte l'Espanyol tindrà un grandíssim problema.
Però refereixes als diners que posa en Xina, per exemple, el senyor Cheng, que els posa aquí a l'Espanyol, o aquest fenomen que estem vivint aquests darrers dies, que estem al·lucinants, amb 50, 70, 80, 100 milions de dòlars.
Tot, i l'oferta que van fer, 250 milions pel Cristiano,
sí, per això t'ho dic, i per Messi també.
Sí, sí. Forma part, ja se sap, i segur que ho teniu molt estudiat, forma part d'una estratègia que té a veure amb que de sobte el govern decideix que és un políticament bona cosa posar diners al futbol, però si canvien d'idea de sobte, jo crec que les inversions que hi ha al futbol europeu desapareixeran. Sí? La Lliga és insostenible.
La Lliga xinesa?
És insostenible, això ho sap tothom.
Per què?
I la gent va i agafa el diner i corre. Doncs perquè és impossible, no poden recaptar els diners necessaris per poder pagar tot el que estan pagant. El que hi ha ara és una inversió grandiosa per fer la Lliga important. Els que van allà saben que l'any, els dos anys, tornaran. És una situació una mica...
Però quan dius insostenible, amb la de xinesos, vull dir, amb la d'habitants que hi ha...
És insostenible.
Però com...
Bueno, primer perquè l'interès que hi ha al futbol a Xina no és el necessari, per mantenir tot això. A nivell televisiu no es guanya suficients diners pels drets de televisió i se'ls està forçant a que els agradi el futbol. Ja veurem si això funciona. Jo he parlat amb directius, presidents de lligues europees del màxim nivell i no tenen cap por, saben que això existeix, però ja veuràs com Cristiano i Messi no van cap allà.
Veurem què... Jo d'ells tampoc marxaria, perquè també la qualitat de vida, no sé jo si
Xina,
és comparable.
Vella, segons on estiguis.
Bueno, jo conec algun familiar que ha tingut ofertes i ha anat i no s'hi ha quedat. Vull dir que cadascú fa la seva reflexió. Escolta, abans d'acabar, dues coses. Primera, Mourinho. Quina relació tenen?
Amb Cristiano no tenen relació.
No tenen relació. No.
Sí, van acabar tan malament com es deia. Doncs.
Es van barallar, no s'entenen, eren dos alfa males, dos machos a un vestuari, i evidentment no s'ha arreglat tampoc. El Mourinho va estar, segur que es va presentar a Londres el documental sobre Ronaldo.
Sí, home, sí.
Que va ser l'últim cop que em vaig creuar amb el Ronaldo Almendes. Una reacció bastant interessant, la que va haver-hi en aquella trobada, però ara us explico si vols, però sobre el Mourinho va estar-hi, va estar veient els primers 10 minuts del documental i va desaparèixer els 10 minuts. Va estar una mica per favor a Mendes, però no hi ha relació amb Cristiano.
I aquesta trobada que dius, sí, curiosa... Sí. Cristiano...
Bueno, acabava de sortir el llibre, molta gent es pensava que el llibre i la pel·lícula era el mateix, però no. Això només has de llegir el pròleg i veuràs que no. I em vaig veure amb Cristiano, li vaig dir hola, em va dir m'has traït, i jo encara no sé si volia dir que el vaig trair pel que vaig posar al llibre de Messi sobre ell, o si el vaig trair per fer un llibre que no vaig fer amb ell, tot i que havíem parlat de fer-ho junts. No em va quedar clar. Va passar el Mendes i li vaig donar la mà i em diu, hem de parlar. Però hem de parlar no així mirant-me al genoll i dient, jo acabo amb tu, sinó hem de parlar. Dic, no, si el llibre ja ha sortit. No, precisament per això, hem de parlar. I aquí estem, de moment.
I heu parlat o no?
Però qui ha de trucar aquí?
Perquè això hem de parlar. El meu telèfon.
Tu consideres que hauria de ser Mendes que et fes una trucada?
És el que va dir que volia parlar amb mi.
Bueno, que no et vulguin posar de president o d'entrenador del València. Que Mendes té molta mà. Tal com estava al València, que no et vulguin posar allà d'entrenador o de PSV, de
després
president.
Després de les festes, sempre es queda després de les festes.
Sí, mira, qui dia passa i em veny.
Ens faltava parlar de la vida amorosa, de la vida amorosa de Cristiano, perquè diu que s'ha lligat molt a la seva vida, però parelles formals se li coneixen poc. Que és la Irina Shayk i l'actual Georgina Rodríguez, li costa enamorar-se? Què li passa amb les dones a Cristiano?
A veure, el llibre és un llibre de persones. El que busquen el malvat no el trobaran, el llibre. El que busquen el seu déu personal trobaran d'on ve aquest déu. Però, lògicament, s'ha de tractar una mica també la situació personal, perquè en el moment en què Irina va desaparèixer, ell tenia la seva vida com una taula amb quatre potes, i de sobte una, que és molt clau, que era la d'Irina, surt i trentolla, va patir. Jo crec que confon l'estimació amb el sexe. Jo crec que no acaba d'entendre bé quina relació de tenir amb les dones. I sempre ha dit que ha tingut por de les dones, que creu que moltes dones estan per treure-li els diners. Amb la Irina això no passava, lògicament, perquè era una corporació ella tota. Aleshores, està en aquest moment en què ha conegut moltes noies, i ara està amb una, i veurem si dura o no, però certament la presència d'una mare tan poderosa, la desconfiança cap a les dones, el fet de que no creu necessitar una dona al costat del seu fill, són coses que semblen una mica estranyes.
I a mi me gustaría preguntar, a nivell totalmente periodístico, se sabe, se conoce que las relaciones con la chica siempre han sido así muy escurridizas, y en cambio tiene una amistad especial con es muy amigo de sus amigos. Se ha visto sus visitas con un amigo boxeador en Marruecos, en verano en los cruceros, todos muy juntos. ¿Estas amistades hasta qué punto son profundas?
La amistad con el amigo de Marruecos, si ves cruzarles la puerta del palacio donde iban y lo que había dentro, si sugieres que era entre ellos, ya te digo yo que no.
Ah, vaya.
Ya te digo yo que no.
Vaya.
Pero, a ver, él sabe que se ha rumoreado eso, claro, y juega, vale, con eso. Algunas fotos hay con su amigo marroquí, donde juegan con esa idea. Yo lo que digo es...
Puedes hablar en catalán, te entiendo, que he estado en Barcelona muchos años.
El que dic és que té una relació estranya amb les dones, i ha d'aclarir-se ell a veure com vol la seva dona, la dona que tingui al costat, com la vol, com ha de ser. Mentrestant, i no és només qüestió de dones o relació familiars, etc. Un dia, el dia que pari de córrer cap endavant, ha de parar i dir qui sóc. Perquè ara el que creu que és el futbolista golejador. Però és tot el que és? És això? Sóc el futbolista golejador que he d'entrenar tots els dies i he d'estar a tope i tal, i no sé què, i em ven el periodista i em pregunta, i jo li dic, no sé què. No hi ha més, és que segur que hi ha més. Però jo estic convençut que encara no ha parat per dir sóc aquest. No ho sap encara. Ho ha de buscar.
Té 31 anys.
Sí, ens costa, no?, trobar-nos. Sobretot quan vius amb la màscara, i quan vius en relació a l'audiència constantment, quan el moment en què guanya l'Eurocopa, si us fixeu, lògicament estava lesionat, estava a la banqueta, estava en peus, intentant treure l'entrenador al seu lloc, però posar-s'hi ell, però mirant l'acció, diguem-ne, el moment en què es pita el petit final a l'àrbit, es gira a l'audiència i posa els braços en alt per dir: l'he guanyat per vosaltres. Per vosaltres, no pels jugadors, no, per vosaltres. Bueno, doncs aquesta és la seva constant, el seu camí és contentar i aconseguir que la gent estigui enamorada d'ell. Ja tinc clar que no...
Amor, odio.
En el cas del senyor Marcelí, no... no l'enamorarà.
Amor odi, senyor Marcelí, uns l'estimen i altres com vostè.
Farà la fi del caga l'àstic.
Sí, home, sí.
Més dic que això.
Guillem Balaguer, moltíssimes gràcies. A per haver estat un plaer, com sempre. Cristiano Ronaldo, la biografia és el seu darrer llibre, que en aquest cas ens ha vingut a presentar aquí a l'estudi de RAC1. Guillem, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Fem una pausa, seran dos minuts i tornem. Fins ara mateix.